Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Que dimens, sí. Dimarts, em sembla que va ser, es va despenjar amb una proposta que era allò, quan li deien, però concret i com ho faran? Doncs ve amb una proposta concreta, com pensa que s'ha de fer?
Una proposta que semblava improvisada, perquè una proposta d'aquest calibre, si la tens pensada, la pronuncies durant la manifestació.
Que s'havia decidit en una reunió d'aquestes improvisades de la direcció de l'ANC i que deia, pues, simplement declarar, que el govern català declari la independència a la tardor de 2023, aprofitant que Espanya té la presidència de la Unió Europea. Bueno, naturalment el president de la Generalitat se'n va desmarcar immediatament, però ni la CUP, que també se'n va desmarcar ràpidament, ni Junts, que havia estat mantenint i sostenint una posició ambigua respecte del seu recolzament a les tesis de l'ANC tots els dies previs a la diada, va acabar dient que de cap manera, que de cap manera. Per tant, és a dir, jo crec que ara en aquests moments l'Assemblea Nacional ha fet un viatge cap endavant que em dona la impressió que l'ha deixat fora de joc, perquè tu quan fas una cosa tan forta i tan desafiant respecte del sistema de partits polítics, perquè a més anava molt contra el sistema actual, has de mesurar molt clarament les teves forces. I pensar que tota la gent que hi havia el dia de la diada, manifestant-se per la diada, molta gent en record i volent mantenir el caliu que havia tingut la diada tots els anys anteriors, doncs pensar que tota aquesta gent està en les posicions de l'ANC, que són unes posicions que estan molt allunyades del realisme polític, és tenir un càlcul d'errada molt seriós.
Abundant en el que dius, que tot és encara una mica més absurd i que recorda bastant el que ha passat en els darrers 10 anys, que és dir, prens una decisió que en realitat no la vols prendre, però com que t'has lligat molt i has demanat una mena de, com de gestos que mai s'acaben de produir, has de fer cas al pla A, encara que el pla A mai volguessis aplicar-ho. M'explico. És a dir, Junts no vol sortir del govern. Llavors posa una sèrie de condicions a Esquerra Republicana per dir si hi ha una mena de política unitària al Congrés, si hi ha algun tipus de via cap a la independència, com a mínim algun tipus de full de ruta, em quedo. Si no, m'aniré. I Esquerra Republicana diu, doncs vés-te'n, perquè no ten massa, perquè també li pot interessar. Llavors, estem en un moment...
No sé si
interessa
moment, Esquerra Republicana que Junts surti del govern.
Igual sí, perquè estàs dient, si vols marxar, doncs escolta, després pagaràs... No sé si, però considera que pagaràs les conseqüències perquè el teu electorat et pot castigar. Però que en tot cas és una mena com de dir... Junts jo crec que està demanant un gest per petit que sigui, per quedar-se en el govern.
Parles de Junts com si fos monolític, i justament és el contrari, que és el problema que en aquests moments intenta dirimir
Jordi
Turull. Sí, però fixa't,
però no et faria cas, per un moment, però sí, sí. Que et faria cas amb el que dius, que tens raó, però no veig que la part de Junts que vulgui quedar-se en el govern d'una forma clara parli d'una forma molt més contundent i que surti en públic.
Jo crec que el conseller Jaume Giró ha estat bastant clar. Crec que en aquests moments la lectura d'Esquerra Republicana és que el problema el té Junts, té una divisió interna, perquè al final s'ha enredat tant en una estratègia de desgast contra Esquerra, aquesta estratègia de fer d'oposició mentre s'està al govern, que ha arribat un moment en què s'han situat en una incoherència tan gran que fins i tot una part dels seus es pregunten per què continuen al govern. I això és el que està intentant gestionar Jordi Turull amb dificultats en aquests moments, perquè és obvi que els consellers de Junts no volen marxar. I perquè Jordi Turull, que és un dirigent que té una llarga trajectòria de governabilitat i de gestió, sap com d'important és tenir el màxim de poder institucional per continuar aspirant a la presidència de la Generalitat i a les eleccions municipals.
No fas...
Però en aquests moments, Junts està atrapada en una mena d'un triple ultimàtum. El primer se li va girar com un bumerang en contra al propi Jordi Turull quan va situar el debat de política general com un punt d'inflexió perquè aquestes tres condicions que ha posat sobre la taula es compleixin, perquè dues almenys d'aquestes tres condicions difícilment es compliran. És a dir, Esquerra Republicana no canviarà la seva estratègia a Madrid.
Esquerra Republicana projecte,
no renunciarà a que
tot
la delegació...
Perdoneu, l'acord d'investidura no diu que hagin de votar el mateix, però sí que hi hagi una coordinació que evidentment no s'està produint.
Exacte. Evidentment, si Junts decideix canviar d'estratègia i saber a fer la mateixa que Esquerra Republicana, que és la de formar part de l'aritmètica que sosté el govern de Pedro Sánchez, sí, però això Junts no ho farà i Esquerra no cedirà. Per tant, aquesta condició no es mourà absolutament res. Després, que la delegació a la taula de diàlegs estigui formada per membres del govern, això Pere Aragonès tampoc cedirà. Hi ha la tercera qüestió, que és la creació d'un estat major, però la pregunta és exactament per a què i amb qui. Llavors, Jordi Turull en aquests moments té aquest ultimàtum.
En aquest cas, l'acord d'investidura crec que parlava d'òrgan col·legiat, pot ser?
Sí.
Que no s'ha produït, tot i que...
Dic estat major d'una manera informal, però sí, un òrgan col·legiat. Diguem-ne que va ser el propi Jordi Turull qui va situar el debat de política general com un deadline, i Aragonès el que diu és, bé, jo no m'ho prenc com un deadline, en tot cas, si és una data límit a tu mateix per decidir si quedes o te'n vas al govern, doncs... Ara mateix se li ha girat en contra. El segon ultimàtum del qual és pres aquesta consulta, la consulta a la militància.
Interna, sí.
Perquè, clar, és el que deia.
Aquí vull entrar, Sara, deixa'm després quan acabis,
sí,
perquè vull entrar
acabo molt breument.
La Tània encara no hem sentit, eh?
Acabo molt breument.
No caparis.
Tània, després jo recullo.
Aquesta consulta interna...
Això em sembla a mi molt preocupant, clar, i ara explicaré per què.
És perillós quan tu has alimentat tant aquesta estratègia de desgast Esquerra Republicana, que et situa en una situació d'incoherència de continuar el govern, òbviament el resultat pot ser incert. Per tant, això és un altre... ultimàtum. I l'últim ultimàtum és el de l'ANC. És el de l'ANC de dir o independència o eleccions i presenta una llista cívica. A qui perjudicaria més la presentació d'una llista cívica?
Sí. Tània.
No, ràpidament. És la constatació que aquest 52% que els obligava a entendre's ja ha perdut el poder. És a dir, ja no tenen l'estratègia de com mantenir-ho. Faig un paral·lelisme, per exemple, amb el que passa a Madrid, no? El govern de coalició de PSOE Unidas Podem està obligat a entendre's i està buscant les estratègies. Pedro Sánchez ho sap, el PSOE ho sap, estan buscant les estratègies de com incloure Yolanda Díaz, especialment amb aquest lideratge que ara han pres amb Sumar, com incloure-la, perquè saben que si amb ella li va bé, al PSOE li va bé, perquè es necessiten per sumar. Llavors, això que en el govern d'Espanya s'està intentant treballar internament amb les discrepàncies que hi hagi, però acceptant les seves diferències, vot diferent, ho vam veure aquesta setmana, per exemple, amb l'entrada de Finlàndia i Suècia a l'OTAN, però no passa res, els escarafalls són relatius, però saben que tenen un objectiu, que és mantenir un govern de progressista de la majoria d'esquerres. A Catalunya, l'objectiu de mantenir com sigui i tenir una estratègia interna perquè el 52% dels euros a les urnes els obliga a entendre's, s'està diluint.
Sí, no,
ja està. Vull dir, aquí... Digues.
Que per mi el problema més greu és que Junts per Catalunya, quan es diu sempre que es deixa la militància i que ara faran una consulta, i ho fan més partits, és a dir, com no poden entendre la diferència tan gran que hi ha entre un militant i un elector? És a dir, les persones que voten a una formació política quan hi ha eleccions, que són més plurals, que és evident que els hi agrada els postulats de la direcció del partit, perquè si no, no els votarien, però no són exactament la militància. Per tant, un partit com Junts, de moment és un partit, encara que siguin més coses, i sigui una part de moviment, sigui una part del que havia estat Convergència, siguin gent que animada per la independència i pel procés s'han afegit, no pot decidir sortir del govern per uns milers de persones que formen part del partit. No pot. Senzillament no és democràtic. Sí. A mi em sembla que no és democràtic, perquè tu has de pensar en les persones que t'han votat. I no pots deixar un govern de la Generalitat desfet per 4.000 persones que formen part d'un partit que estan com absolutament obsessionats pel tema de l'independència.
Però
qualsevol partit,
jo crec que aquest argument
ha de pensar en els seus votants i en el conjunt de la societat,
però aleshores,
no en els teus militants.
Clar, però si tu poses sobre la taula aquest argument, aleshores que ets partidari de que sigui la ciutadania en general qui decideixi els candidats de cada partit? Perquè això ara mateix no passa en primàries
d'edat. No, és que seria canviar moltes coses. Seria canviar moltes coses,
Sara. Jo crec que és legítim que cada partit prengui les seves pròpies decisions.
Seria canviar moltíssimes coses.
Ara, una altra cosa és que et semblin bé, que et semblin encertades o que et semblin fracassades.
Deixar-ho en mans de la militància a sortir d'un govern, no em sembla.
Fixeu-vos que aquest mateix tipus de discussió ben teníem fa un any, quan al principi de la legislatura, aquells tres mesos que va durar la negociació, que no sabíem si hi hauria govern o no hi hauria govern. Sí. Els mateixos exactament. I què vam dir en aquell moment? Quasi tots vam estar d'acord que aquest acord de formació de govern entre Junts i Esquerra Republicana tenia els peus de fang perquè hi havia discrepàncies profundes entre la manera de veure com s'havia d'entomar la nova fase política o no. I això és el que ens trobem exactament ara, al cap d'un temps, amb els mateixos termes exactament que es plantejaven quan es va formar el govern. Que aquí hi ha dos grans plantejaments. Un, aquells que diuen que s'ha de fer veure que no ha passat res i que, per tant, s'ha d'aplicar o implementar els acords de l'1 d'octubre, la declaració unilateral de independència, que encara està per complir, i això és el discurs de l'ANC, de la Laura Borràs i altre tipus de gent, i aquells que diuen, ara ja hi tenim a Òmnium molt clarament posicionat en aquest plantejament, que s'ha de girar pàgina i que d'alguna manera el cicle que va començar l'any 2012 i que va culminar amb la suspensió de l'autonomia i a l'aplicació del 155 és un cicle que ja ha acabat i que s'ha perllongat artificialment durant tot aquest temps justament per la dificultat d'assumir les conseqüències del que va passar.
En tot aquest temps, clar, aquí parlem d'un cantó de la taula.
Sí, i després hi ha l'altre, naturalment que
l'ajuda. L'altre cantó de la taula durant... Home, sembla que faci que des del 2017 que no hi ha líders a la presó. Vull dir que, evidentment, en tota la gestió això s'ha anat allargant perquè ningú hi ha posat dels...
Perquè és una qüestió de temps.
Entre altres coses també, la taula de diàleg també és una altra demostració. Pere Aragonès ho ha reconegut, no està donant els fruits fins ara que pretenien que donés. Això no vol dir que la deixin, però és el...
Però és que ha passat poc temps, hi ha de passar. Diàleg... És una qüestió de temps.
No, però respecte de la taula de diàleg, tu pots interpretar que un dels fruits de la taula de diàleg o de l'estratègia del diàleg són els indults. Mm-hmm. En canvi, hi ha una part de l'independentisme que es nega a acceptar que això sigui un fruit, primer, de la capacitat de mobilització que hi ha hagut aquí respecte de la situació dels presos i després de que a Madrid hi ha hagut un canvi de govern, que hi ha gent que els sembla que això no és rellevant, diríem, no?
Ha quedat penjada abans la pregunta de si a Esquerra Republicana li interessa o no li interessa un trencament de govern.
Jo cada vegada tinc més dubtes.
Aquí es produeix una paradoxa, és a dir, si demà haguéssim d'anar a unes eleccions, des del punt de vista d'Esquerra Republicana, que vol quedar, òbviament, per davant de Junts, igual que Junts vol quedar per davant d'Esquerra Republicana, doncs el fet que el seu rival polític estigui atrapat en una pugna i una divisió interna, òbviament els beneficia. Però què passa? Que en aquests moments Esquerra Republicana quedar-se en un govern en minoria, primer, que en el votant independentista sempre acaba penalitzant aquesta divisió, i després que les circumstàncies són molt difícils com per quedar-se governant amb una minoria de 30 i escaig diputats.
Tens altres majories possibles, Sara.
Dificultats que es trobaria. Clar. La més immediata, aprovació de pressupostos.
Però aquesta no tindria massa problemes.
No, tindries problema aquí.
Però, al revés.
El Partit Socialista ho està esperant com aigua de maig.
Sí, clar. A nivell aritmètic no hi hauria cap problema. Hi ha una suma claríssima. Altra cosa és que políticament a Esquerra Republicana l'interessi o no l'interessi. Per això dic que és difícil per Esquerra Republicana lidiar amb aquesta situació. És evident que entre la divisió independentista, qui més en surt beneficiat és Salvador Illa en aquests moments, que el que busca és fer palanca en aquestes escletxes que deixa l'independentisme obertes. I això ho estem veient, doncs, amb els pressupostos, no? Reunint-se amb Jaume Giró quan sap que Pere Aragonès no vol ni pel dret ni pel revés el suport dels socialistes, o amb qüestions com el bloqueig pel relleu de Laura Borràs al Parlament, on també s'està oferint per fomentar una substitució que en aquests moments no es pot produir perquè no hi ha un acord polític possible entre els dos partits.
Permeteu-me un punt només, acaba menjant.
No, molt breu, que en tot cas li donaria una sortida i Esquerra Republicana no li està donant una sortida a Junts. Per tant, no vull dir que l'interessi o no. El que li interessa és que la decisió la prengui Junts. Exacte. I se'n vagi del govern.
És que l'error de Junts ha sigut plantejar tot aquest pols amb Esquerra Republicana com un ultimàtum en el que no pot haver-hi dos guanyadors.
Aquí està.
Per tant, o Esquerra,
lo
que se diu, o Esquerra renuncia a la seva política, o si no, per tant, aquí el que ha quedat atrapat, jo crec, en aquests moments és Junts.
Sí, sí.
Tenint en compte que Junts és el que ha quedat atrapat, jo no tinc clar que a Esquerra Republicana no li interessa d'una vegada desprendre's d'aquesta força política que li té mossegant els
sempre
turmells,
que se'n vagi
cada
junts,
vegada que se'n vol.
Sempre
que se'n vagi junts, per la seva voluntat. El que no li interessa és resoldre-li un problema que considera que està en Junts.
Clar,
és a dir, el que no li interessa és, mira, et dono un mínim peixet, Jordi Turull, perquè tu et puguis agafar això i et quedis en el govern. No, no li interessa moure's.
Això seria un error, eh?
Li interessa que el problema
greu,
el dirimeixi
greu.
Junts. Altra cosa és, i aquí venien els meus arguments, que la situació per Esquerra Republicana no serà precisament plàcida si es queda sola en el
ja,
govern.
La Tània Ferrato, que volia intervenir, em sembla,
digues.
No, Tània?
Només volia incloure un altre element, que és que el maig hi ha eleccions municipals. És veritat que les eleccions municipals tenen una altra, diguéssim, una altra lectura, no? Però no sé si en els dos partits els interessa a les portes d'unes eleccions municipals trencar, perquè potser és el termòmetre dels municipals per veure si aquí poden calibrar com està el suport per un i altre. Jo crec que també, suposo que en l'estratègia dels partits pesarà el pensar que d'aquí 7-8 mesos tornen els electors a les urnes.
Permeteu-vos fer-vos només una pregunta, perquè si no ens quedarem sense temps, i volia que ho comentéssiu també. Una qüestió política que passa avui. Mentre això està passant al govern de Catalunya, amb aquest estiria-ronça que fa un any i mig que dura, i d'abans fins i tot, evidentment, avui hi ha un acte a Barcelona en què hi ha un desembarcament molt considerable de líders polítics espanyols, entre ells Cuca Gamarra, falta només Núñez Feijo, Cuca Gamarra, Santiago Abascal i Inés Arrimadas, per incidir en el debat sobre la qüestió lingüística a les escoles a Catalunya, amb aquesta convocatòria de l'escola bilingüe, demanant que s'apliqui aquest 25% i que vaja, que el castellà sigui llengua vehicular. Crec que té interès veure quina capacitat de mobilització té, malgrat que ja sabem que vaja, s'han desplaçat autocars que arriben no només des de diverses zones de Catalunya, sinó també des de Madrid, des del País Valencià, des de l'Aragó, que això també seria interessant de veure de quines magnituds estem parlant d'uns i altres, i també el paper del Partit Socialista en aquest cas. Que
home,
no hi serà.
El Partit Socialista que no hi anava. Mm-hmm. Està claríssimament. El Partit Socialista acaba de signar un acord per la llengua que a Catalunya ha tornat a assolir un amplíssim consens, i per tant el Partit Socialista no pot sortir-se'n del que per ells consideren que és la sortida més important. Aquesta manifestació queda com el que és. És a dir, les forces que practiquen l'anticatalanisme ja abans de i fora del tema de la llengua, però que utilitzen la llengua com a element central, i bueno, veurem quina força té, però jo personalment penso que en fi, que això de la força al carrer sempre és molt relatiu.
Tenint en compte que s'hi agrupen els tres grans partits de l'espai de la dreta espanyola, sí, i aquest desembarcament de líders, és, ostres, a mi em dóna la impressió que han de tenir molt ben garantit que serà una manifestació important, perquè si no, no sé si...
Jo no crec que tinguin
garantit, Inés Arrimadas i Santiago Abascal se la juguen a venir.
Però tu creus que Inés Arrimadas té avui una gran capacitat de convocatòria? Si a lo millor no hi van ni els seus militars ni la seva executiva.
Fixem, per exemple, el PP, Feijó no ve.
No, clar.
I en part perquè ell comparteix, encara que no ho digui, i de forma una mica estranya, el PP juga amb aquesta idea de que no s'ha assolit l'aplicació del 25%, que marcava l'administració de justícia, perquè a Galícia practica una cosa molt semblant a les escoles gallegues, i ell ha estat un defensor molt important del model gallec, que és copiat del model català en el seu moment. És evident que jo crec que s'hauria de modificar, però que han de ser els centres qui ho facin en funció del seu entorn sociocultural de cada lloc, i que crec que l'acord al que s'ha arribat és interessant, jo, perquè són els centres els que ho han d'aplicar, amb una idea clara, i és que hem de flexibilitzar el model, i que ja no és el model que podíem tenir als anys 80 o 90, que això ha evolucionat i que els consensos també han canviat. Ara bé, que vinguin i que ho facin, jo crec que ja és un motiu molt més de cara, pensant en les eleccions i en els seus votants, que ja no estrictament en la qüestió de la llengua, perquè si no senyor Feijó hagués vingut.
És la mateixa història de sempre.
Té un acte important, a Toledo. Perdoneu, el Feijó té una qüestió d'agenda, que té una interparlamentària que està en tot el cap de setmana reunits a Toledo, que si més no, li serveix com a excusa per no anar, més enllà de que jo crec que Feijó té poques ganes de posar-se en aquests jardins.
Si tu volguessis agafar, Tània, si volguessis agafar aquesta bandera, l'agafes.
Sí.
I si no, no l'agafes.
Sí, sí, i la va agafar al principi, eh? Recordeu que va tenir una relliscada que es va posar en un jardí parlant, i llavors ja ho va refer, estarà, diguéssim, en una altra onada, intentar buscar aquest catalanisme constitucionalista proper a tesis PSC per absorbir a Vox, intentar lidiar una mica entre l'extremisme de Vox i intentar xuclar també del PSC, que li està generant també certes tensions internes de la part més dura, de la part, diguéssim, més Casado, d'aquella herència més dura, que no acaba d'entendre que hagi abaixat el tom el tema del catalanisme i de la llengua. No, però sí, completament d'acord, la interparlamentària li vesteix l'argument d'excusa per no assistir, però jo crec que sí que hi ha hagut una mica de reculada, hi ha un interès del partit per, si més no, intentar assajar i calibrar que li surt més a compte, perquè al final no és que estimin més el català o no, al final el que estan buscant són vots. Clar, és així, clar, clar, no és una estratègia, no és una estratègia de si tu respectes una llengua, si et creus que Espanya és diversa, és una estratègia de a veure si jo continuo aquí, a veure qui xuclo vots, a veure si em va més bé a Catalunya, perquè és l'objectiu de l'IPP, no, és a dir, el PP no pot ser fort, no pot intentar governar Espanya si a Catalunya no és fort.
No és una estratègia.
Assajant diverses teories.
I Tània, no és una estratègia nova, és exactament l'estratègia de sempre. A costa de què aquests partits de dretes intenten guanyar vots? A costa d'una qüestió que en aquests moments ha quedat demostrada al Parlament, que hi ha un ampli consens per blindar aquest model. Amb tots els accents que vulguem, amb totes les revisions que el model hagi de fer per poder garantir el mateix coneixement de català i castellà a l'escola, però el que es busca avui és justament furgar en un ampli consens, que a més, si ens n'anem a les preocupacions de la ciutadania, segons retrata el CEO el passat mes de juny, és que no hi és la qüestió de la presència del castellà a l'escola. És que la primera preocupació és economia, és que la segona és el funcionament de la política, és que la tercera és l'atur, la quarta és les relacions Catalunya-Espanya i la cinquena és la sanitat. Per tant, es tracta de falsejar una preocupació o un problema que en realitat no ho és, i convertir en problema polític el que ha de ser una qüestió absolutament pedagògica.
Això en un moment en el que s'està decantant, d'alguna manera, una mena de consens més enllà de les forces polítiques i de les administracions sobre quin hauria o quin ha de ser el millor tractament per mantenir en vida i a ser possible en creixement o almenys en assentament de les llengües cooficials a Espanya. El que ha passat al País Basc, que se n'ha parlat poquíssim a Madrid, poquíssim, és un símptoma molt interessant. Clar. El País Basc acaba de canviar la seva normativa.
Per acostar-se a la de Catalunya.
Recordeu que el País Basc tenia tres vies, els nens que podien estudiar en escola euskera predominant, bilingüe total, bilingüe 50-50, i castellà predominant, diríem, no? I ara acaba d'implantar un model, perquè se n'ha adonat que tot això del bilingüisme, en realitat, va en contra de l'euskera. La gent que estudiava, i això és molt palpable, la gent que estudiava en escoles bilingües euskera i castellà, al final dominen el castellà perquè és la llengua d'ús social, i l'euskera el saben poc.
I no només va en contra de l'euskera, sinó de la pròpia cohesió social.
Clar,
que aquest és el
aquí
model d'immersió que s'ha implantat
aquí està,
a Catalunya.
Perquè tu que has estudiat aquesta escola o aquesta altra, ja es fas una divisió.
Exacte.
Llavors, el País Basc acaba d'implantar un model com el que s'acaba d'acordar a Catalunya.
Exacte.
A Galícia, no, que jo sàpiga, tampoc hi ha massa conflicte en aquests moments. També sabem que al País Valencià, governant el PP, quan es va implantar la normativa d'un bilingüe forçat a les escoles, el català va retrocedir un 10% en l'ús i en el coneixement. Per tant, jo crec que ara, si traiem el debat d'aquesta instrumentalització política d'unes quantes forces que estan fent, no de la llengua catalana, sinó de la llengua catalana com a símbol del seu anticatalanisme, si això ho traiem, en realitat el debat dels experts sobre la llengua està cada dia més clar, més clarificat.
10:24, fem res, una petita pausa, veurem. Jo tinc, de veritat que tinc curiositat de veure l'impacte que té, perquè, insisteixo, Jo no sé quin interès, o sigui, des d'un punt de vista tàctic, no, pot tenir Vox, Ciutadans i el Partit Popular de posar molt d'esforç en aquesta manifestació, tenint en compte que la batalla, des d'un punt de vista judicial, sembla que ja està pràcticament resolta. Des d'un punt de vista polític, no hi ha més recorregut. I des del punt de vista social, mai ha estat la part més forta del debat, diguem-ne. A Catalunya, com a mínim, no.
Però sí que hi ha una voluntat política clara, que és atacar el PSC, atacar els socialistes.
Sí, sí, perdona, tu creus que la manifestació d'avui, en certa manera, és per assenyalar qui no hi és?
En gran part perquè és com els defensors d'una part que considera que el català no ha de ser l'única llengua o l'única llengua vehicular, i consideren que els socialistes en aquí han estat tebis i que al final han acabat perdent una batalla que els propis socialistes es van afegir d'una forma, forma clara.
Creus que això té afectació sobre el PSC? O busca una afectació a nivell de l'Estat? Perquè sobre el PSC no crec que tingui gaire afectació.
Sí, a l'Estat, però a Catalunya també, perquè si aquí no té un petit suport al Partit Popular...
Però el PSC està molt confortable amb l'acord que en part ha promogut i ha sostingut el PSC sobre la llengua.
Situa la centralitat,
però que no és sempre el centre de tot.
És més, si els interessa...
Per una banda i per l'altra, és el Partit Socialista, perquè ha estat en el centre d'aquesta pel·lícula.
Però el Partit Socialista també és una bona oportunitat de deixar d'estar arrenglerat en algunes qüestions amb tots aquests partits amb els que no comparteix res de la cosmovisió del món. Per altra banda, m'entens? És a dir, que el Partit Socialista li va fantàstic que ells es manifesten, que sigui Vox la veu cantant d'aquesta batalla, i el PP ja s'apanyarà.
És que Ciutadans, per exemple...
I que el PP estigui al costat, el PP tingui aquesta foto amb Vox...
Exacte, ja s'apanyarà el PP amb les seves fotos.
La lectura del PSC és que Ciutadans hi pot posar molta voluntat, però no remuntarà a costa d'això, i que en tot cas els vots es reparteixen d'aquest sector entre PP i Vox, i per tant genera divisió. Crec que en aquest cas el Partit Socialista aquí a Catalunya està tranquil perquè ha buscat l'estratègia de situar-se en la centralitat, i en aquesta qüestió una de les novetats d'aquesta manifestació és que ells ja no estaran en aquesta fotografia,
no sé,
que no hagués ajudat a continuar mantenint la supremacia sobre els vots que va aconseguir a les eleccions del 14 de febrer.
Jo no sé quants autocars vindran i quina capacitat de convocatòria tindran, però flaire que tinc és que no serà gran cosa.
Van punxar Colón en el seu dia. Van punxar Colón en el seu dia.
Molt.
Pot passar qualsevol cosa.
D'aquí dues hores. Ara que citeu Colón, bueno, és la reedició, en aquest cas des de Barcelona, de la manifestació de Colón, de les diverses manifestacions de Colón. Tània, perquè no recordo la gran, devia ser... Ostres, és que ara ja perdo la memòria, però...
Abans d'una selecció.
La que hi havia Albert Rivera, no?
2019.
Sí, bueno, penseu que d'aquella fotografia, sí, d'aquells tres líders, dos ja no hi són. És a dir, Albert Rivera... fora. Pablo Casado, fora. És a dir que, sí, vull dir que aquesta ha estat per diversos elements, Casado ha saltat per altres coses i Rivera també, però vull dir que aquella
Manuel
estratègia, Valls, aquella foto...
Va ser principis del 2019.
Valls. Sí, senyor, hi havia Manuel Valls també en aquella manifestació.
Però no va voler pujar dalt, cuidado.
No,
va preferir que no. No, i la segona reedició d'aquell Colón, hi va haver molta polèmica també perquè no es volia la foto. Jo recordo que el PP va baixar per el carrer Gènova, no va voler juntar-se amb Vox. És el de sempre, són aquests complexes que continua tenint el Partit Popular, que no sap molt bé què fer amb Vox. Clar. És que no sap què fer amb Vox.
Pues avui va si cua de cavall.
Clar, Feijóo sempre, l'altre dia en una entrevista ho explicava, no? Sí, no? Yo con Abascal hablo, tengo pendiente reunirme, no tengo ningún problema en... Ja, ja, no tens ningún problema. Però clar, és que o blanqueges o pactes, i tens Castella i Lleó, que és un precedent molt important. Estàs governant amb l'extrema dreta.
Però, Tania,
i ara t'estàs manifestant, encara que no sigui...
Tania, que sí que té una fórmula el que ha passat a Andalusia. Jo no entenc massa els dubtes del Partit Popular, perquè a Andalusia fas una aposta clara i et surt no bé, molt bé. Per tant, ja saps la via que has d'escollir. Vox té un gran problema a partir dels resultats d'Andalusia, amb la Macarena Olona, amb tot el que ha representat i d'expectatives que no s'acaben de complir, i a totes les enquestes darrerament La darrera, la del 6, Vox està perdent suport d'una forma clara a mesura que el Partit Popular fa les coses que ha de fer. No entenc massa els dubtes. Ara, de tant en tant, és veritat que li surt una part del PP que considera que ha de fer la batalla cultural i que ha d'atacar el PSOE en totes aquestes qüestions de batalles identitàries, de gènere, de sexe, etc. I acaba sucumbint. Però, si fa el que ha fet Andalusia, ho té claríssim. És la meva opinió.
Això és el que vol Feijó, que a més sempre sí. presumeix d'això, no? Que ha guanyat 4 eleccions per majoria absoluta. El problema, si l'estratègia és aquesta, el problema el tindrà real si guanya i necessita el suport de l'extrema dreta, perquè no cal ser gaire avispat per veure que l'acceptarà claríssimament per governar.
Pràcticament 10:45. Deixeu-me un parell de minuts de pausa i rematarem tertúlia.
RAC 1. Respecte, rigor, professionalitat, valorar la feina dels metges, cuidar amb tot detall el pacient, llibertat dels dos per triar i decidir. Per tot això i molt més, Assistència Sanitària és l'asseguradora més ben valorada pels metges. Assistència Sanitària, la millor segons els metges.
RAC més 1 us convida al Chelsea Hotel, un hotel ple de cançons amb història, efemèrides, cançons i les històries que les connecten. Un podcast d'Olga Suanya.
Ens trobem dissabte al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Renovada, actualitzada.
Ara a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
11:45 del matí. Tinc aquí el Martí Oliveres. Hola, Martí, bon dia.
Què tal? Bon dia a tothom.
Perquè ens ha deixat una mica preocupat aquest matí quan estàvem parlant precisament del temps, no del que passa a Catalunya, sinó d'un tifó de dimensions molt considerables que estava apropant-se, que havia de tocar terra al Japó. Estava en alerta màxima per aquest tifó, que deien que era un dels més grans que s'havia produït. Dèiem abans que havia ja tocat terra. Ja diuen milions d'evacuats entre... Ara mateix crec que, segons l'agència France Press, són 4 milions de persones evacuades cap a refugis segurs. Estem parlant de 100.000 habitatges que ja s'han quedat sense electricitat. Què és el que en sabem d'aquest tifó enorme que estava acostant-se i que ja ha tocat terra al Japó?
Sí, ho dèiem al matí, tocava terra. Ara comencen a arribar informacions del Servei Meteorològic del país. Més de 200 litres per metre quadrat en el que portem de diumenge allà. Clar, heu de pensar que són 7 hores més que aquí a Catalunya, per tant és mitja tarda, 5:45 ara mateix. A Nakatani, a la zona, amb una illa petita del sud de Kagoshima, doncs han caigut ja més de 200 litres per metre quadrat, però també a Makurayaki més de 120-130 litres per metre quadrat, i les previsions del govern apunten a que es poden acumular fins a 500-600 litres per metre quadrat entre avui i demà. Per tant, demà encara li queda corda aquest tifó, que va perdent força a mesura que toca terra i que avança per la part doncs del sud-oest del Japó, cargola i gira cap a la zona de Corea del Sud, sense tocar aquest país, però després avançarà cap a la illa més gran, més important del país, que és a Honshu, i allà hi ha ciutats més importants, en principi sense tanta violència, però encara ben sostinguts de més de 100 km per hora. Es poden produir ratxes de vent de 250-270 km per hora, com està arribant ara en alguns moments. Aquesta zona de Kagoshima és ben bé l'extrem sud de Japó, però també destaca molt la pressió atmosfèrica, ha caigut a 965 hectopascals. És una pressió que, perquè us en feu una idea, quan parlem que hi ha una zona de depressió amb pressions molt baixes aquí a Catalunya, doncs en el millor dels casos molts dies estem a 985, 970, potser 990 molt, molt sovint, i ja porten doncs conseqüències com també aquesta, la baixada del nivell del mar, i en el cas de Japó doncs 965 hectopascals. Està plovent de manera torrencial a bona part del sud, del sud-oest del país, i amb això, amb la previsió que demà sigui l'últim moment d'alerta en aquesta zona, perquè després ja passaria en condicions de categoria 1 i finalment de depressió tropical. Per tant, de categoria de tifó anem baixant, anem perdent escala, però encara unes hores més amb aquesta previsió que es puguin superar puntualment, com està passant, doncs els 200 litres per metre quadrat en poques hores, i puntualment arribar a xifres històriques, per això diuen sense precedents, perquè podríem tenir acumulacions de 500-600 litres per metre quadrat en un o dos dies, que és el que cau en tot un any a Barcelona.
Clar, és que és el que t'ha dit, 500-600 litres és una barbaritat. No sé si per la zona és més habitual, diguem-ne, però clar, és aquesta seria la quantitat de pluja que cau a Barcelona en tot un any.
I aquí es pot produir al Japó en 2 dies. Per tant, és realment una bestiesa i també no ho hem comentat, més enllà de la força del vent i de la pluja, previsió del govern, del Servei Meteorològic del Japó, donades realment molt, molt importants, de 10, 12, 14 metres d'alçada, puntualment apunten algunes informacions.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Ara que estem molt sovint... Sí. Teniu molta feina, eh? Els homes i dones del temps, perquè...
Dia sí, dia
que...
també, ara,
sí,
això,
si no és aquí,
miris,
és allà.
Sí, si mires on miris.
Però vaja, encara estem arrossegant tot el tema de Mataró i del Maresme.
I deixa'm afegir una cosa. Aquí, més a prop de Catalunya, de casa nostra, el País Valencià, de fa poques hores, també hem tingut alguns aiguats torrencials al nord, sobretot de Castelló, Benicarló, la zona, doncs, aquesta part del litoral valencià. A pocs quilòmetres no hi queia ni una gota. Ens deien, ni un litre per metre quadrat a pocs quilòmetres, i a la zona d'Oropesa del Mar, per exemple, a Benicarló, a prop de Penyíscola, doncs realment queia el cel i s'acumulaven més de 100 litres per metre quadrat.
Doncs déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Diuen que hi ha una víctima mortal, de fet, al País Valencià, que és un agent de policia, en tasques d'aquestes també, precisament en inundacions, i ha perdut la vida. Per tant, vaja, sí, cada vegada que hi ha pluges d'aquest tipus, que ja ens posem a tremolar. Des d'aquest punt de vista, la setmana que ve ha de passar alguna cosa?
No, com a mínim fins dijous, aquí tranquil, per començar aquesta setmana, aquesta recta final d'estiu. Recordem que divendres entrem a la tardor i els escenaris apunten que començarem la nova estació amb pluges. Esperem que no siguin desmesurades, fora de sèrie.
És incontrolable, no? Quan
sembla
hi ha pluges,
una mica que sí, eh?
Dius, bueno, en principi seran normals i tal, i després passa el que va passar a Mataró, que és que es concentra tota la pluja al damunt durant un parell d'hores,
sí.
I llavors no...
A veure, es veu pluja important el cap de setmana que ve, n'estarem pendents, per tant, aquí al Via Lliure, però sembla, volem pensar que serà un episodi d'anar fent, d'alguns ruixats forts, puntuals, però sembla que serà una ploguda, ostres, com fa temps que no tenim, més general, més generosa. Esperem que no siguin tan aiguats locals, sinó una ploguda més d'anar fent i més repartida, perquè continuem amb sequera, malgrat les pluges torrencials, és que continuem amb sequera, i aquest és el missatge.
Perquè
també
volia preguntar-te que habitualment, cap al 20 de setembre, 20-22,
sempre
hi havia el que es deia la gota freda.
Sí. La dana, no?
I sabíem que al setembre plovia moltíssim, a Barcelona com a mínim. Això més o menys es va complint, no?
Sí, es compleix, o sigui, el final d'estiu és teòricament l'època que es donen aquestes condicions, per això que deies la gota freda, que és una depressió aïllada en nivells alts, amb el xoc de masses d'aire. L'aire fred del nord d'Europa es troba una Mediterrània encara molt, molt escalfada de l'estiu, i ara, clar, 25, 26, 27 graus, una anomalia de 2 graus i mig per sobre del que tocaria a l'aigua del mar, això és combustible, és com anar a la benzinera i carregar el cotxe, després tenim més energia perquè aquests cumulonimbus, doncs, guanyin més alçada a la troposfera i acabin, doncs, generant també aquesta circulació en formació de calamarsa, de pedra, i es complica. De fet, doncs, alguns científics, algunes previsions apunten que la tardor d'aquest any, doncs, podem tenir més períodes de tempestes fortes aquí al litoral de Catalunya, per tant ho haurem de seguir.
Perquè això té a veure amb les temperatures assolides durant l'estiu, també.
Sí, clar, tenim com una acumulació, i després d'aquesta acumulació és una mica
la inèrcia. Ha d'alliberar-se
per algun
lloc, clar.
Sí, i només falta que es despengi una mica aquesta situació d'aire fred en alçada i ja està.
Déu-n'hi-do. Tània, per aquí no plou, eh?
On està la Tània?
Mira, a Donosti, fa un sol que estic veient des de la finestra de l'apartament, estic veient la Conxa i us estimo molt, però tinc unes ganes de baixar a fer
un croissant.
Deixa fer punyetes, si vinies de l'apartament veu la Conxa.
No. Croissants de xocolata.
Endavant.
Exacte. Veig la Conxa, ara mateix.
Exacte,
mare en calma, Martí, mira, mare en calma, no hi ha núvols.
Escolta,
la marea està alta.
Has sentit...
L'aigua molt clara, transparent.
Tània, però has sentit el Manxón que t'ha dit que aquí hi ha croissants de xocolata.
Exacte. Deixa't estar pensar una mica.
No és per res, però a gastronomia al País
Basc.
No, però perdoneu, però treballen molt. Quan van a Donosti, Sant Sebastià, treballen molt.
Això dels pinxos és cansat, també t'haig de dir que és molt cansat, això dels pinxos, perquè vas amunt i avall, en peus...
No te'l serveixen.
Clar, que si foie, que si carriera, que si un xacolí...
S'ha d'estar entrenat, s'ha d'estar entrenat, és veritat. Escolta, la feina la veurem al planta baixa o què?
Sí, mira, ahir vam poder entrevistar els protagonistes de Modelo 77, que s'estrena als cinemes el dia 23, va ser la pel·lícula inaugural, són el Javier Gutiérrez i el Miguel Herrán, que el coneixeran sobretot els oients més joves per papers a Élite, La Casa de Papel, etc. I que és una gran pel·lícula perquè més explica un moment de la transició molt poc conegut que va passar a la Model de Barcelona, en què la ciutat ja envoltava la presó i els presos comuns, que no eren els presos polítics, van començar una lluita sense pràcticament eines per defensar els seus drets, perquè rebien pallisses, dormien a llocs plens de xinxes, vull dir, és una lluita sindical, diguéssim, de la presó, va acabar amb una fuga, és veritat que es van fugar uns 45 presos, és una gran pel·lícula, la veritat, o sigui que això, aquesta entrevista la podrem veure, s'estrena Suro, tindrem la Vicky Luengo també en directe d'ells, hombre, per tant, sí, cosetes.
Gran Vicky Luengo.
És a dir, que estic treballant, que no és mentida,
vale,
que estic treballant.
Vale, bueno.
I mira que bé que t'ho passes, eh?
Exacte. Bueno, Tània, doncs au, no, sí, a seguir disfrutant de la Conxa i de totes les vistes i el sol i les coses estupendes que hi ha al País Basc.
Us abraço, us abraço des de Donosti.
Gràcies també a la Milagros Pérez Oliva, gràcies a la Sara González, al Manel Manchón, també al Martí Oliveras. Bueno, si hi ha més novetats,
ho seguim.
Ens ho expliques.
I Londres demà? Londres demà?
Londres demà, bona pregunta.
Mira, Londres demà.
Tu has mirat
això? Sí, ho tenim. Ara m'has agafat a veu que... No!
Manchón,
Londres demà?
Ja sé que són Déu Nostre Senyor, però atacar-lo així...
Això no es fa, eh?
Per l'esquena, eh? Però ho tens clar, eh?
Ho tenim clar, ho tenim clar. Ho he mirat perquè estava parlant amb la Laia Framis, sí, companya d'informatius, i estàvem seguint que es queixava bastant del fred que hi fa. Sí. Jo l'envejo, perquè a mi ja m'agradaria, ja ho saps. Mira, previsió de temperatures fresques, eh? Plena tardor a Anglaterra demà, sense pluja. En principi, cel tapat, per tant, un temps típic.
Aquesta és la clau, si no plou...
Sí, com a molt alguna espurna, però poca aigua,
I fresca, cert tapat, trajos negres...
8-10 graus de mínima i màximes de 16.
No voldreu que surti el sol de manera esplendorosa?
Quedarà molt britànic.
Quedaria deslluït, com a britànic i com a enterrament. Gràcies, Martí.
A vosaltres.
I gràcies a vosaltres. Ens retrobem la setmana que ve.
Gràcies, bon dia.
Bon dia.
RAC 1.
Jo m'emmirallo, tu t'emmiralles.
Emmirallar-se? Amb qui?
Amb Carme Ruscalleda, Martí Gironell, Tomàs Molina, Antoni Bassas. Viu la tercera nit per emmirallar-se i contribueix en la recerca i la investigació de l'IDIPG, l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona. Participa com a empresa, particular, grup d'amics. Divendres 30 de setembre a l'Hotel Camiral PGA, Catalunya. Al sopardelsmiralls.cat.
Tu. Has vist ja el cartell d'Estrella d'Am de la Mercè? A l'IF, els catarres, 31 fam. Irem junts, oi?
Sí, l'he vist. I Santa Salut, i De la Fe, i Les Flores Azules. I també Marcel i Júlia.
Els concerts de la Mercè d'Estrella d'Am es viuen mediterràniament. El 23 i el 24 de setembre a la platja del Bogatell.
RAC més 1. Podcast.
Us agrada viatjar? Fins a quin punt creieu que coneixeu Catalunya? RAC més 1 i Securitas Direct us ofereixen Racons de Catalunya, un podcast per conèixer el país d'una altra manera.
Redescobrim alguns dels racons més singulars del nostre país.
Geografia, història, clima, gastronomia.
Persones que estimen i cuiden la seva terra.
Racons de Catalunya, el podcast de turisme local de RAC més 1 amb Martí Oliveras.
Per posar en valor tot allò que tenim a casa.
Busqueu i descobriu Racons de Catalunya a rac1.cat i a l'app de RAC 1.
RAC més 1.
Tots som
més.
Actualització constant a rac1.cat.
El portal de notícies de RAC 1.
RACU.CAT.
La família Sants Lloberes portava 83 anys buscant el Josep, desaparegut al front de l'Ebre durant la Guerra Civil, i l'han pogut trobar gràcies al programa d'identificació genètica de la Generalitat. Si tens algun familiar desaparegut durant la Guerra Civil i el franquisme, inscriu-lo al cens de persones desaparegudes i apunta't al programa d'identificació genètica. Tu també pots tancar el dol. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Aquesta nova temporada connecta't amb la música, connecta amb el Palau de la Música Catalana.
Sinfonisme amb les grans orquestres, música de cambra amb els millors solistes, veus imprescindibles de la lírica, òpera en concert, cant coral, músiques a la frontera de gèneres.
Fes la teva tria a la carta i abona't a partir de 3 concerts.
Entrades i abonaments a palaumusica.cat.
Soc l'Elisenda Camps i pels meus viatges confio en Tarawa, del grup Wise. A Tarawa tenen les millors experiències per les teves vacances. Experiències personalitzades i úniques. Viatges sostenibles i a mida per tot el món. Tarawa t'ho fa realitat.
Truca'ns al 602 25 42 35, 602 25 42 35 o envia'ns un missatge. Tarawa.
Has patit un accident de trànsit? Inverlegal.es. T'assessorarem, et guiarem, defensarem els teus drets, vetllarem per tu, cuidarem de la teva família. Inverlegal.es. Vetllarem per la teva salut i reclamarem els teus drets i la teva indemnització. Inverlegal.es. Vetllem per tu. Truca'ns o envia'ns un missatge al 620 67 14 81.
RAC més 1 Podcast.
RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb Olga Suanya. La música com a fil conductor per arribar a esdeveniments històrics, personatges destacats, llibres i pel·lícules.
La cançó d'aquesta setmana és Rumble On, de Led Zeppelin. Un tema que ens portarà fins a la Terra Mitjana de Tolkien. Us ho expliquem al Chelsea Hotel de RAC més 1.
La història que connecta una cançó i una efemèrida. Escolta-la a rac1.cat i a l'app de RAC1. Tots som
més 1.
A RAC1, dia lliure. Només dissabtes i diumenges. Amb Xavi Bundó.
3 quarts d'11 del matí. Hola, Llucia Ramis, bon dia.
Molt bon dia.
Hola, Carlos Sanón, bon dia.
Bon dia.
A veure, anem a punt de fer les paraules encadenades, que podeu jugar-hi, ja sabeu, els oients, a través de les referències que fan la Llucia i el Carlos mentre estan jugant, perquè estan buscant els conceptes dels quals parlaran després. Avui té alguna cosa a veure amb la monarquia britànica? Perquè ja n'hem parlat prou, eh?
No.
Em sembla que la reina està fotudeta, eh?
No es troba bé.
No es troba bé.
No ho sé. Ja, això ho haureu d'esbrinar en el final.
Vale. És veritat que ara no podeu donar pistes.
El que passa és que és molt complicat, això de les paraules encadenades per síl·laba, i te volem demanar de fer-la amb lletra, la darrera lletra.
Què dius ara?
Sí. És
que sí. Que voleu rebaixar el nivell, ara?
Hem estat tota la setmana fent proves i
no sortia bé. No. Ostres,
saps què passa? Que els dos darrers anteriors...
Sí.
Se emocionava una mica el tema. I era molt, molt difícil d'esbrinar, i el que ens interessa és que la gent esbrini de quin tema xerrarà després.
Recorda la paraula
jo,
del
jo, fins i tot, perquè anem 2-0 ja, o sigui, no he encertat cap dels dos dies.
Era impossible.
Sí, també és veritat.
Però si avui ho aconseguim.
Va. I llavors a qui li toca començar? Tocava a tu?
Començo.
O sigui, només feu l'última lletra?
Sí.
Heu rebaixat una miqueta el d'allò?
Sí.
Anem a provar-ho,
això. La dificultat.
Juguem. Va, Llucia.
Vinga, la primera és Cercas.
Cercas?
Sí.
Però no pots dir si... Bueno, és l'escriptor.
Javier Cercas.
Ja l'has endevinat, ja?
No, home, no.
Ah, vale.
L'has endevinat.
Ara, en Carlos ha de començar per la S.
S.
Simulació.
23F.
No.
Bé.
Simulació. Podria ser? Pot estar vinculat a 23F?
Estaria ben colat.
D'aquella manera.
D'aquella manera arribaria... Obra.
Obra?
Obra.
Obra d'obrir i tancar o d'obra
no,
de teatre?
No, d'obra d'una obra.
Vale.
D'una obra artística.
Vale.
D'una obra de creació. Tot
cerques, simulació, obra. Tot trampa, això.
Aquí...
Esteu fent trampes.
Altra.
Altra és bona.
O sigui, és una bona pista.
Mm.
Home, perdona, totes són bones, eh?
Sí, totes són bastant bones, avui.
Aquesta setmana...
És més fàcil.
Enredaire. Bueno, crec que estic centrant-me.
Cerca, simulació, obra, altra.
Home.
Enredaire.
Home.
Aquesta.
La E.
Aquesta és de nota, eh? Emmanuel.
Emmanuel?
Sí, però no Emmanuel.
No Macron. No és la pel·lícula o
ni
Macron?
Ni Macron.
Emmanuel.
Mira, durant la pista. És el nom... d'un escriptor.
Emmanuel Carrer.
Exacte.
Ah, val. O sigui, acaba amb L. Més que res per saber-ho, que no sigui Emmanuel, la pel·lícula que acaba amb E.
Exacte.
Acaba amb L, Emmanuel Carrer. Me la permeteu en anglès?
Hòstia, per això perdoneu, eh? Sí, per què arriba a aquest nivell?
Paraules, globalització, encadenades.
Esteu adulterant la competició fa estona.
És que és bona.
A veure, L.
Laia.
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 Laia. Que menteix.
Laia.
Mentider. Que acaba amb R.
Home, és bastant clar, no vull, trob.
Sí, sí. Ara ho estic veient bastant bé. Cerques, simulació, obra, altra, enredaire, Emmanuel... Carrer, Laia. Sí.
Home, jo et dono aquesta, però si no, ja...
La R.
Ens anem del...
La Montse diu Soldados de Salamina. Bueno, no és el tema, Soldados de... Bueno, no. Soldados de Salamina, no. Com a Cercas, no és... Jo diria que no és l'obra.
No és l'obra de Cercas?
No és l'obra de...
Que tracta d'aquest tema.
No és aquesta l'obra.
Dono la darrera?
L'última, sí.
Ripley.
Home, ara sí! Ara sí!
Quin nivell literària.
A veure, les paraules eren Cercas, simulació, obra, altra, enredaire, Emmanuel, Liar i Ripley. Home, jo crec que aquesta vegada ha estat bastant encarrilat. Hi ha una oient que l'ha encertat.
Ai, vinga.
L'Anna, des de Molins de... Bueno, suposo que l'ha encertat, perquè és el que jo penso. No sé.
Això ho direm nosaltres.
Bueno, home, però si està tot delimitat.
Quin és el tema d'avui?
L'Anna diu que és... impostor.
Sí, senyor!
Bravo! Per tant, les paraules encadenades avui parlen de l'impostor. Entenc de la figura de l'impostor que... Bueno, ara m'expliqueu la cançó, però... Liar... Liar. Bueno, aquesta és la cançó, és Liar.
Sí, és Liar.
És Liar. Impostor per algun motiu?
Per cap motiu, però explicarem una mica el que és l'impostor, que és aquella persona que cerca enganyar assumint un caràcter, un títol, que no és el seu. No?
Sí, i... Ripley, és que Ripley és estupendo.
Sí, sí, i volem parlar una mica de la figura de l'impostor a la literatura, a la creació, a la vida en general.
La cançó, Vigis.
Bueno, bé, doncs
el
títol era com fantàstic i aleshores això és una cançó de l'any 81 quan volien deixar darrere, doncs, el passat aquest de disco i, bueno, és això. Ell és un mentider.
Ell és un mentider. Entrem en matèria sobre impostors, mm-hmm. perquè m'heu dit, voleu parlar de la figura. Perquè, ostres, és que impostors n'està ple.
N'hi ha
tot arreu en tots els moments de la història.
Abans comentàvem, això sí. Seria relacionable amb el tema principal, potser sí, no?
Clar. A veure, el dia d'avui, el dia de demà, hi ha impostors en el funeral.
A la monarquia hi ha impostors.
A les monarquies hi ha una certa... Però... qui és qui en les monarquies? Bueno, podria ser.
Podria ser.
Però per on volia començar? La figura de l'impostor, entenc.
Sí, mira, la literatura està farcida d'impostors, no? L'escriptor Fernando Pessoa considerava que tot escriptor en realitat és un impostor, perquè fa veure allò que no és, i fa veure que sap coses que en realitat no sap, no? I hi ha una paraula que m'agrada molt, que és el fingimento, que no l'hem ficada, però que està molt bé, que és el fingimento poético o Pessoa, que és aquella simulació, aquell engany, aquella aparença en què s'intenta fer que alguna cosa sembli diferent de com és en realitat, no? I per tant, segons Pessoa, la mentida és l'única regla de l'acte creatiu i de l'existència.
Mentir.
Hem de mentir per desenvolupar-nos, no? Per relacionar-nos amb el món.
Per la literatura, per la vida.
Sí, sí.
S'ha de mentir permanentment.
Sí, sí, perquè al final tots portem una màscara i aquest artifici és imprescindible, no?
Bueno, de fet, hi ha estudis antropològics que la mentida és el que ens ha permès progressar i subsistir. És a dir, la mentida... I és un símbol d'intel·ligència. La gent que no sap mentir no és molt intel·ligent.
Sí, perquè a més, les ficcions fan que la realitat sigui suportable, perquè si haguéssim d'estar sempre ficats dins la realitat sense poder inventar-nos res més, sense anar amb la imaginació, les fantasies, a tot allò que desitjam, no? I si no confonguéssim de vegades aquests desitjos i aquestes ganes de fer coses amb la pròpia realitat, no sobreviuríem, no? Llavors, el que va fer Pessoa va ser inventar-se els heterònims per signar la seva obra, per exemple, va fer un heterònim és Álvaro de Campos, Alberto Caeiro, un altre Ricardo Reis, que són els més coneguts, però també n'hi va d'altres. De fet, va tenir 70 heterònims.
Heterònim és un pseudònim.
És un pseudònim, però que a més li atribueixes una biografia, li atribueixes una manera de ser...
O sigui, crear un personatge realment...
Sí, i amb un estil propi. O sigui, cadascun d'aquests pseudònims respon a un personatge diferent. Llavors, Pessoa va arribar a tenir 70 heterònims i alguns d'ells eren dones, ja t'he dit. Els més coneguts eren Álvaro de Campos, Alberto Caeiro i Ricardo Reis.
Clar, però en certa manera, quan creeu, vosaltres que sou escriptors, quan creeu un personatge i el doteu d'un cert protagonisme o del narrador de la història, esteu sent vosaltres qui expliqueu aquella història, per tant és el vostre heterònim, segons,
és que al final, segons com. Sí, exacte, al final jo crec que els escriptors som directors de l'obra i al mateix temps actors
clar,
de l'obra, no?
Clar,
és a dir, estàs fent doble interpretació.
Sí. És que jo crec que a vegades els personatges són... què faries tu amb la situació en què està el personatge, és a dir, que seria, com pensaries, com faries tot això. De totes maneres...
O al revés, que és el que no faries mai, i a veure on et porta això, no?
Però la idea aquesta, en el fons, la idea de l'impostor i de tot això també, és a dir, tenim des de sempre la sensació de que no es compraran si no donem la imatge que creiem que estan demanant als altres. Això sempre és una impostació, en el fons... estàs intentant jugar a saber què volen per donar-li, no? Això, tots són impostors.
Fins que entens que ningú espera res de tu, que l'únic ets tu qui espera que els altres esperin alguna cosa de tu, no?
La vida és tan complicada, de veritat, eh? Senzillament no em queda bé, sóc mentider. Tant la veritat com la raó. Són purament informació i una desil·lusió. Aixecant-me camisa. El gran Marc Parrot.
Exacte.
Amb una cançó que es diu...
Mentider.
Mentider. I ara estaven sentint, no?, com defensava.
Clar.
Que això també és molt del nostre temps. La veritat no fa gaire gràcia. No agrada ara, la veritat.
Bueno, és el que deia també en Serrat, que no té remei, vull dir, però de totes maneres és que amb la veritat la societat col·lapsa en 10 minuts. És a dir, si tothom estigués tota l'estona dient la veritat, si tu quan t'enamores d'algú dius m'enamoro però sé que se m'acabarà d'aquí un any, realment aquesta relació no pot anar enlloc, vull dir, necessitem la mentida, la ficció i fins i tot a vegades arribar a algun tipus de veritat necessites les mentides.
Sí.
Necessites fantasejar coses.
Ara esmentava amb Emmanuel Carrer, que és un d'aquests autors que ha escrit molt sobre la mentida, no? Sobre les impostures, dins la pròpia realitat. Ara mos estimem més aquelles mentides que reforcen la nostra idea de les coses que no pas la realitat que les desmunta, no? I acceptant millor aquestes mentides que s'acosten al que nosaltres pensam. No volem que ningú mos digui que mos estem equivocant. Però Manuel Carrer va escriure L'adversari, crec que es va publicar l'any 2000, arran del crim que va cometre Jean-Claude Romand l'any 1993. Aquest senyor va matar la seva dona, els fills, els seus pares, i va intentar suïcidar-se després perquè s'havia passat la vida fent veure que era un metge prestigiós, havia aconseguit enganyar absolutament tothom, mentia des que tenia 18 anys, des que va estudiar sa carrera, i era mentida, o sigui, no havia estat mai cirurgià, no havia estat metge, no havia estat mai tot allò que tothom pensava que era, i de fet no feia res durant tot el dia. Se n'anava, deia que se n'anava a fer feina o deia que se n'anava de viatge, però se n'anava a llegir els diaris, se passava tot el dia amagat perquè estava enganyant tothom amb això, i quan estava a punt de ser descobert va preferir eliminar totes aquelles persones que l'envoltaven i a qui hauria fet vergonya, no? S'haurien pagat molt si l'haguessin descobert, els va matar tots i el juliol del 1996 va ser condemnat a cadena perpètua i a l'abril del 2009 va sortir de la presó en llibertat condicional. Però Manuel Carrer va escriure aquesta novel·la, aquest llibre sobre la seva figura.
I aquí entrem en una de les paraules que heu dit, la primera, que heu dit Cercas. Cercas escriu aquest llibre de l'impostor sobre Enric Marco.
Clar.
És aquesta figura absolutament fascinant d'una persona que durant dècades diu que ha estat a la Segona Guerra Mundial, que va ser un dels represaliats del feixisme alemany, que va estar a Mauthausen i era el president de l'amica de Mauthausen fins que es descobreix.
Durant 3 anys va ser president de l'amica.
Sí, sí. Fins clar, que es descobreix que no, que era mentida, que és que no hi va estar-hi.
És que el que passava...
És absolutament fascinant, això.
tant la història d'en Cercas com el Carrer. El Carrer, lo fantàstic és que fins al moment que el descobreixen, aquest tio, per la seva dona, pels seus pares, pels seus amics, pels seus fills, era ideal. O sigui, realment la mentida li permetia ser donar el millor d'ell mateix.
Clar.
I en el cas del Marco, el que ell diu és el tema de la postverdat. És a dir, és una mentida, però amb aquesta mentida podem aconseguir coses bones.
Clar.
És a dir, i ara ho hem parlat moltes vegades, o sigui, ens estem creient mentides perquè creiem que així podem aconseguir una cosa que és important o que és bona. Ja sabem que són mentides, no ens enganyen, però hem de treballar amb això.
Clar, la pregunta és si la fi justifica els mitjans, si ser un bon comunicador i fer arribar el missatge, no? Que en Enric Marcó feia conferències, feia xerrades, etc. No? Emocionava la gent amb les seves xerrades.
La gent acaba plorant, no? Les xerrades del Marcó.
Clar, llavors, si eres un bon comunicador, si fas arribar el missatge, això t'eximeix de l'obligació de ser qui dius que ets, és a dir, pots fer una mentida, o si no, quan se descobreix aquesta mentida, és contraproduent, no? A les famílies, ara en Sara Més ha publicat La família, i també parla de la primera frase, o una de les primeres frases de la novel·la, és: en aquesta família no hi ha secrets, no?
Oh.
I parla justament dels secrets que hi ha a les famílies per mantenir l'estructura de la família, no?
Clar.
Quantes mentides no se guarden les famílies justament perquè és la millor manera de fer que allò funcioni.
Al final, mentides, mitges veritats o coses que senzillament no s'expliquen,
sí,
que en el fons no deixa de ser com explicar una mentida, però quan obvies una part de la realitat perquè funciona millor per argamassa d'una família o d'una societat o d'un govern.
La qüestió és si és per tu mateix o per la família. És a dir, si aquesta mentida és per la teva pròpia, pel teu propi interès o per l'interès dels altres.
Jo també penso que, o sigui, en rebaixant una miqueta el plan d'aquesta gent, a vegades no dius la veritat perquè no trobes el moment. Va passar el temps... perquè...
Això és veritat.
En el cas de l'adversari passa una mica això,
sí, ell el que diu és que ha aprovat el curs de medicina i la subespècie. A partir d'aquesta petita mentida... bueno, pues
es complica
però ell només havia dit que havia aprovat anatomia.